Sants.
Una vegada més, tornem a ser aquí, el Joan Cubells. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
I la que us parla, Montserrat Rofes, dins del programa La Finestra, amb els temes de psicologia. Temes els quals cada vegada són més interessants i amb problemes, si més no, de constant actualitat, com el que avui tractarem, ja que està molt candent el tema de l'assetjament a l'escola, tema que es tracta moltíssim als mitjans de comunicació. Nosaltres no volem ser menys i ens brindem a ajudar aportant una mica més d'informació, ja que és preocupació de primera línia a les escoles i a les famílies amb nois i noies d'edat escolar. Joan, sempre ha existit l'assetjament a l'escola, però per sort ara se'n parla. Amb això se li diu bullying, també, i fa referència a la falta de respecte al nen i al seu dret reconegut a gaudir d'un entorn escolar lliure de violència. És correcta aquesta definició? Què diries tu?
Sí, però és la, a l'hora de definir aquest comportament o aquesta conducta, costa definir-ho perquè és una conducta complexa. Llavors, la gent que s'ha dedicat a investigar això, i sobretot un tal Daniel Elgus, que va ser el primer que va començar i que encara continua, actualment ell pensa que a l'hora de definir aquest comportament o aquesta manera de fer, cal tenir en compte quatre criteris bàsics, no? Un és que és un comportament agressiu i intencionadament nociu, que es produeix de forma repetida. Llavors es produeix en una relació de desequilibri de poder, i es produeix també sense que hi hagi cap provocació per part de la víctima. Llavors la definició que es dona és, diguéssim, la definició de manual o de llibre, no, que es dona, és que és una conducta intencionadament agressiva i nociva per part d'una persona o grup de persones amb major poder, dirigida repetidament contra una altra persona amb menys poder. El tema de que es doni repetidament és important, no? I que normalment no hi ha cap provocació per part, diguéssim, de la víctima, de qui pateix aquest assetjament. Llavors hi ha més, diguéssim, més característiques a tindre en compte, però potser sí, ja està bé.
Ja, per definició ja ho entenem prou, això, no? Llavors, dins dels cursos de l'escola,
sí,
quins diries tu que estan més exposats a aquesta violència? Primària, secundària, batxillerat?
Sembla ser que la cosa comença cap allà als 10 anys, pels estudis que hi ha europeus i també dels Estats Units, la cosa la concentren que l'inici majoritàriament es dona als 10 anys i la franja d'edat és dels 10 als 14. Tot i això, no vol dir que no hi hagin casos abans de primària i després de secundària, és a dir, al batxillerat. Per tant, el que sí que està clar és que la major part d'assetjament es dona, o el major número d'assetjament es dona a primària i a secundària, però com més gran es fan els nois o les noies, més baixa aquest assetjament. Però per altra part, quan es dona assetjament al batxillerat, per exemple, és més bèstia, em sortia.
És més violent. És més violent,
no?
Sí.
I les seves conseqüències també poden ser més greus. Normalment, també, una altra de les coses que sol passar i que són els casos greus i els casos que porten a un final molt dramàtic, són casos que han començat des de primària o inclús abans de primària,
sí,
i que han anat continuant. I que això se fa molt complex, com, bueno, abans parlàvem, no, del tema aquest de que hi ha molts nens que han estat víctimes a primària i a secundària s'han convertit en agressors. I que això és una cosa que es va reproduint en el llarg, diguéssim, de la vida, no? I que hi ha estudis també respecte a això, d'aquest tal Elgus, que va ser el que ho va començar, que, bueno, que ara no sé potser tampoc si cal Diu, en tot cas, nois que han estat agressors han passat a ser víctimes, després que aquests nois s'han convertit en homes i són casos de violència dins de la família.
I el porten de petits.
Sí, i que van reproduint aquesta manera, aquest comportament, no? Que a la mínima frustració o a la mínima complicació surten amb violència. Però bueno, això fora un altre tema, que ara tampoc no cal.
Qui diries que ho pateixen més, els nois o les noies?
Aquí també l'assetjament directe, o sigui, solen patir més els nois. Tot i això, els estudis que hi ha diuen que les noies en parlen més de l'assetjament. I pot semblar o hi pot haver la percepció de que ho pateixen més les noies. Però pels estudis que hi ha, per les dades que hi ha, sembla ser que això no és així. Ho pateixen més els nois. El tipus d'assetjament que els nois practiquen és més és un assetjament més físic. I en canvi les noies pateixen més un assetjament més psicològic, més indirecte, més de deixar de banda a l'altre, en fi, més camuflat, diguéssim, no?
Sí, sí, sí. S'observa que el maltractament que com tu deies, reben els nois és més físic que verbal, predominant el patró d'intimidació i abús físic directe. Passa el mateix amb les noies?
No.
Això és un altre... És diferent.
És diferent. Sembla ser que és diferent i que les noies el que practiquen és més aquest assetjament indirecte que a l'hora de definir aquest assetjament indirecte, influir en altres persones perquè provoquin o perquè es burlin i perquè també influir en altres perquè facin anar mals noms, la crítica injusta, estendre rumors, trucades de telèfon, fer coses d'aquesta mena. No? No és tant un dany físic, sinó més un dany més psicològic. No?
Quines són les seqüeles psíquiques de l'assetjament escolar? Les principals.
Sí, les principals és que hi ha una baixa autoestima per part de la víctima. En acabat, hi ha un major absentisme de l'escola, hi ha depressió i en els casos, com han pogut veure en algun moment o altre pels mitjans de comunicació, als finals d'aquests tan bèsties, tan dramàtics que arriben al suïcidi.
Sí,
no? Llavors, els nois o les noies que pateixen o que d'una manera reiterada aquest assetjament escolar eviten anar a l'escola, tenen por d'anar a l'escola, és molt exagerat això. El seu rendiment acadèmic també es pot veure afectat, però com també tots sabem, no és un indicador clar lo del rendiment acadèmic. Hi ha nens que no estan assetjats i tenen un baix rendiment acadèmic, no? Per tant, el tema de l'absentisme, de l'autoestima, de la depressió, de veure signes de patiment, d'una negativa molt exagerada d'anar a l'escola, són les conseqüències principals que sofreixen.
Sí. Llavors, de vegades, els pares no som conscients de tot el que succeeix als nostres fills, no ens adonem que estan demanant ajuda a crits. Llavors, símptomes així que ens posin en alerta, els principals ja me'ls has dit, però n'hi ha algun altre?
Clar, símptomes, diguéssim, diferencials... clars no n'hi ha. El més clar és aquesta negativa exagerada a anar a l'escola.
Sí, aquest és el principal.
Aquest és el principal. No? Llavors, clar, moltes vegades, com que obliguem a anar a l'escola, el que s'acaba, diguéssim, això s'acaba veient amb l'absentisme, és a dir, quan reps des de l'escola certs avisos de que el teu fill durant aquella setmana hi ha hagut certs dies que no ha anat a l'escola. Si això passa, si el noi o la noia presenta signes de patiment, un to afectiu baix, li costa parlar, És a dir, com més petits són, menys els costa dir que estan patint assetjament. En les noies més fàcil és que ho diguin, però com més gran es fan, els nois tenen una negativa a parlar sobre això. Llavors, una altra de les pistes, però que és una pista, diguéssim, una miqueta complicada, és aquesta, no? De no voler, el noi o la noia, no voler parlar del que li està passant. Però això no vol dir que quan un pare o una mare se trobi amb un fill que no li vol explicar el que està passant, que el pare es pensi que està patint això i que... És a dir, que un pare o una mare o un adult es posi pesat quan hi ha una negativa d'explicar el que li està passant amb un noi, no serveix per a res. Per tant, val la pena ser prudent, amb el sentit de que hi ha vegades que cal... cal buscar estratègies per poder parlar amb el, per poder tindre accés a parlar amb el teu fill per saber què és el que li està passant. I amb, no n'hi ha prou amb dir-li, bueno, però digue'm el que t'està passant, que vull que em diguis el que t'està passant, i ser pesat amb, aquest discurs.
Sí, sí.
No? No, això no serveix per a res, perquè no, l'únic que fa és tancar més en banda el noi o la noia. No?
Molt bé. L'assetjament escolar va més enllà del que els mitjans de comunicació expliquen, perquè hi ha històries realment, com tu dius, dramàtiques, com la dels joves que han acabat suïcidant-se. Això és molt fort per tota la societat i principalment pels que ho pateixen i pels seus pares, sobretot. Quins consells s'hauria de donar als acorralats?
Pues, clar, és, no,
vaja,
no, resulta, no n'hi ha de consells.
No n'hi ha consells, no hi ha fàcil, consells,
no és fàcil. Els casos, sembla ser que els casos que hi ha d'aquests finals dramàtics, el que sí que s'ha pogut, diguéssim, veure és que ha estat un assetjament que ha durat molts anys. Porten molts anys amb aquesta... patint aquesta agressió. Llavors, clar, una de les coses primeres que es fa, que se sol fer quan uns pares descobreixen que el seu fill està patint d'assetjament i ja porta uns mesos o un curs, és canviar el de col·legi. No? Però bueno, si canvies de col·legi amb aquell noi, és molt fàcil i com més gran es fan els nois, aquest assetjament va més dirigit contra signes, diguéssim, de diferències físiques, no?
Físiques.
Per exemple, un noi o una noia amb un físic determinat, com pot ser pues, unes ulleres, com pot ser el color de la pell, com pot ser ser prim o ser gordo,
etc. Sí, qualsevol cosa...
No? Qualsevol cosa d'aquestes, com
és una
més grans
és una
es fan,
per...
apunten més cap aquí. Per tant, un noi que ha patit i que el canvien de col·legi, però... tot se queda amb aquest canvi i no hi ha hagut prèviament un treball amb aquest noi de buscar estratègies per a que afronti aquesta diferència, perquè sapi posicionar-se d'una manera diferent quan l'estan agredint, el canvi de col·legi no serveix per a res. Llavors, consells per als casos, diguéssim, complicats... se fa difícil donar perquè això vol dir i espero no molestar ningú, però això vol dir que no s'ha detectat el problema a temps i és un noi o una noia que fa molts anys que
molts
està passant
que porta.
I que aquí hi ha un tema important que potser no queda massa clar, no? Una de les coses també que s'ha de tindre molt en compte amb l'assetjament escolar és que no només hi ha un assetjador i una víctima, sinó que hi ha un espectador.
Ah, sí.
I els espectadors moltes vegades també són adults, els que són espectadors d'això. I en els casos de dramàtics, l'adult i la institució, podríem dir, té una responsabilitat, més o menys, però té una responsabilitat. Per tant, potser el consell que donaria seria que que es tingui en compte que l'adult també hi té un paper, que moltes vegades se justifiquen certs comportaments i certes maneres de fer, i que des de l'escola els casos greus s'han de detectar.
S'han de detectar.
Bueno, els greus i no greus. L'assetjament escolar a l'escola l'han de poder detectar.
Clar. Llavors, el paper del psicòleg ha de ser importantíssim, almenys amb els casos més accentuats.
Jo crec que sí. En els programes de mediació escolar, els programes de mediació escolar són molt vàlids i tenen resultats.
Com a preventius.
Exactament.
Com a preventius valen.
Com en fases preventives, i en fases, diguéssim, de fer entrar en els nois, en els diferents rols. Mm-hmm. Que en un moment donat, per exemple, es puguin viure ells com agressors i que en un altre moment es puguin viure com agredits, i que un altre moment es puguin viure com a que són espectadors del que altres estan fent. No? Això va molt bé per a fomentar, diguéssim, l'empatia, perquè una de les característiques també que tenen els agressors és que tenen molt poca capacitat d'empatia, és a dir, de parar a pensar en... que això no tothom està d'acord amb això que estic dient, em paràs a pensar en el que estan fent a l'altre. Hi ha investigadors que diuen que sí que hi ha empatia, però el que passa és que disfruten fent mal a l'altre. Hi ha com una espècie de sadisme en aquest fer.
Molt bé, doncs, per aquí, Joan, ho deixem. Què et sembla si el pròxim programa...
Ho acabem de rematar
sí, perquè és molt extens aquest tema, val?
Sí, podríem parlar potser d'una mica de les característiques de l'agressor, de la víctima,
i
potser de les diferències en què hi ha a primària, secundària i al batxillerat, i ampliar-ho, exactament.
Vale, molt bé. Doncs bueno, el temps no ens dona per més i esperem les vostres opinions, que les podeu adreçar a la web de radiofalset.net i als telèfons de la mateixa 977-830044, 83-1135. Aquest programa, com sabeu, es repeteix els diumenges a les 6 de la tarda i el dimecres a les 8 del vespre. I desitjant-vos un bon cap de setmana, us deixem amb les notícies que us porta el Jordi Soldevila. Moltes gràcies al Jordi, que ha estat a control, i moltes gràcies també per la vostra atenció. A reveure.
A reveure. Mi jam de ser per mi plaça bé, per repartir vos conya por. Gràcies a vos m'unité, ja consagrem. Fama d'inya terra, t'ha passat gràcies a vos. Mensaje de nos poeta, tá levando peso fora. Canta saudade pra aquele que vem, canta regresso pra aquele que vem. Só pra mim, só pra minha terra, só pra tudo que tá ouvindo.